I ara anem així a Juan Gaspar Nebot Sancho, que qui és?
Luis, qui és?
Hombre, cualquiera que sàpiga una miqueta de música i del món cultural d'este poble, enseguida el relaciona amb el June.
June, bon dia.
Bon dia, què tal?
Què ens presentamos, June?
Ui, a presentar-vos vaig a fer com una avançadella, com un aperitiu, com un aperitiu de que això és el berenar i sopar, molt, molt curtet. Vos vaig a comentar-lo del concert que tenim al barri on jo vaig néixer, al Cristo de les Festes de l'Hospital, que es comencen el dia 19.
El 19 de setembre.
Precisament, ahir vaig néixer jo, i la meva germana també. Bueno, la meva germana va néixer a l'hospital ahir, en esta casa que veus així, enfront de la Creu d'Aliaga.
Enfront de la Creu d'Aliaga.
I fa 50, i ahir va ser que jo vaig ser també fester i clavari del Cristo de l'Hospital. Així n'hi ha, és el que jo dic en escrit, que n'hi ha, que jo crec que n'hi ha més causalitats que casualitats, moltes, no?
Claro.
I perquè la primera actuació del primer conjunt que vam formar en l'any 1968, ahir encara no havíem nascut nosaltres, va ser en el Crist de l'Hospital, en les festes, quan se feien en novembre. Esta és la casa, ara, on vam fer la primera actuació. Este grup se va fundar en les festes del barri del Crist de l'Hospital. Correcte? Una altra casualitat més. A part de que n'hi han quatre de l'Ajuntament que han nascut en el barri del Crist de l'Hospital. A part que l'escenari se munta enfront d'esta casa, on jo vaig néixer, enfront de la Creu d'Aliaga.
En la font. N'hi ha un cartell que veureu, que és el cartell, estarà en més d'un puesto penjat, on veu tot, veureu totes aquestes fotos que està dient Mejune i que està explicant-me, se veu perfectament, eh?
Sí.
El concert serà?
Este divendres, dia 19.
A quina hora?
La presentació de l'acte oficial es comença a les 21, a les 9, però està tot el que és l'acte. Està tot l'acte de lo que són les xiquetes, les festeres, va també la reina i les dames també, l'Ajuntament, està de mantenedor també, Toni també, n'hi ha un mantenedor, n'hi ha una presentadora, i després quan acabe tot l'acte oficial, que m'ha parecido també actuar en un, com unes, faran una coseta d'unes sevillanes, entonces es començarà el nostre, que durarà pues, sobre una hora i mitja, clar.
Bueno, jo no m'ho pediria, eh?
Bueno, jo no, tampoc. Perquè...
A part, qui vesca sí. El pòster, que segurament estarà penjada a la llarg de tot el barri i en tot sí. El municipi, segurament, veurà tota classe de músics en el qual en les fotografies apareixen en l'instrument que solen tocar
sí.
I en el qual cada un té un moment de protagonisme, no?
Sí, sí.
Durant el concert, m'imagino, no?
És molt curiós, Lluís, faig aquest comentari, perquè resulta que sí, n'hi ha gent del poble, des d'Adolf Huarte, que ha sigut músic, que dona la casualitat també de que va ser el primer bateria que nosaltres vam buscar, que després, que al cap de 60 anys ens tornem a trobar, val? Que és així, un músic del poble, no? Este també és un baixista, també, que és professor també de 12 notes, tenim dos professors del poble, 12 notes, també, l'estudi d'ací del poble, també. Este també és un violinista, Salomón, també de la Vall d'Uso, del Conservatori, este també és un músic, també, Miguel, també, un plan rockero, este xic també del poble, que és un poeta, escritor, a part de músic, que és Daniel. Este és Pasqual Vicent,
trompeta.
Professor del conservatori, Tomàs Oller, també, del poble també, esta xica que la connecta tota la vida, que també fa lo de la fem com un homenatge xicotet a Edith Piaf, que és així. Esta, això és una institució, perquè està Vicente Portolés, en Castelló com a músic, una institució, José Manuel Mir, un baixista, tots són músics també, i Román, no? I després Lisbeth Freites, que també és la professora i que també està en 12 notes.
Oh, que bé.
O sigui, que més, o sigui, això és una arsalaeta de molt, molt ben cuidada, molt, molt de gent de... El més fruixer jo.
I parlem de músics, no des que lamentablement, dic lamentablement perquè avui en dia la societat avança molt a pressa, qualquiera pot ser músic,
sí,
que sea,
sí,
i estos
sí.
Són de acadèmia, de partitura, claro. De tocar com Dios manda, no?
Formats.
Formats, correcte.
I anant adaptant-se a lo que correcte. Demanava el públic, no?
Sí. Lo que pasa es que en un any, a col·lació de lo que està dient Lluís, lo que pasa es que està molt de moda, n'hi ha una saturació de molts grups de tributos, d'homenatges i tal, i jo, encara que siga una miqueta atrevit lo que vaig a dir ara, jo vull fer en este concert un homenatge a aquests músics que quasi desinteressadament per afició estan tocant sempre versions de molts grups, de, sobretot de l'època dels 80, 70, 80. Jo també vull recordar-me de que aquests músics que toquen el tardeo, els matins, les vesprades, les nits, les penyes, és més l'afició que tenen, en la qual a mi es mereix molt de respecte, que els interessos econòmics. I això per mi és molt important perquè jo sóc de la dècada del 60 i pico. Claro.
La música la porten dins. Ells.
Sí. A més, sí. El repertori, per lo que ja he vist per damunt, el repertori en el qual compartixen cada un la, el seu raconer, diguem, són cançons molt selectes que crec que estan fetes per al gran públic en general, des del xicoteig fins als més grans, són cançons atemporals que en el seu dia, en els anys 60, van tindre a millor el seu èxit, o 70, però avui en dia no tampoc te canses d'escoltar-lo. A més, ficant-li aquest toque personal de cada un. O sigui,
tot el món ha sentit al millor cantar la, bueno, el somewhere, la del Mago de Oz, per exemple.
Sí, sí.
Però han un sense això pel carrer. I després la del Desayuno con Diamantes.
Sí.
Mon River, dirarirarà. En el fondo de André Hempur de la pel·lícula, això on ho trobes? No sé. O recordar a jo sempre dic aquesta frase i acabe. A Charlotte el coneix tot el món, tot arreu, correcte? A Charles Chaplin no. Ni lo de Ona a La Habana, en 63 anys de diferència, no. Charles Chaplin era un gran músic i un gran violinista. I n'hi ha una pel·lícula que és La Condesa de Hong Kong, si no me falla la memòria, que tota la música és d'ell. I era un gran músic i un gran compositor, la de Candilejas. La cançó que ell compon a Candilejas, que li diu que jo llegaste a mi quan jo me voy, és que ell ja, que n'hi ha 63 de diferència, claro, i d'ahí va vindre la pel·lícula Candilejas. Però molta gent coneix a Charlotte però no sap el que és la vida musical, professional, ni particular. La particular, dona igual, de Charles Chaplin. Claro, això per el carrer no ho pots trobar, Susana.
No, és que era, és dir,
era que ser un poc atrevit, també.
Un poc en este personatge. Nosaltres coneixem el personatge de Charlotte, però no coneixem, que no sabem que era una persona que tenia un gran bagatge com a músic. Era una persona molt intel·ligent, tant que va poder fer humor en un temps on la gent se jugava al tipo. Luis, se quedaran nosaltres
Avui el nostre programa, però no antes m'agradaria també comentar una miqueta, a part de Juné, en el món artístic musical també vull ir a saber, i molts lectors d'ells, que porta entre mans, que si té un llibre ara mateix sí. En el cap o ja l'ha publicat, perquè fa temps que no
tens contacte. Que l'any passat vaig fer una cosa apareguda també en Sueras, del dia 8 d'agost també, però en una banda de música que t'ha comentat a micrófono cerrado, que saps el dir, entonces ha tingut que paralitzar, però claro, tinc un llibre també de poemes i relatos curts ja pràcticament acabat, i dos novel·les en marxa, de la una que me queden 3 o 4 capítols. Durant estos dos últims anys m'ha dedicat molt més a la música, perquè aquest tipus de concerts és que hi ha que dedicar molt de temps, perquè claro, també convocar a estos músics que tots tenen la seva professió, tots se dediquen a la música i en estiu tots actuen, és molt complicat. I entonces necessita, claro, jo sí me toca tocar les campanes, dir missa, fer el pregó i repartir alguna H de quan en quan també alguna.
Claro.
I això no pot ser. I damunt cantar, que això no, una cosa no pega. Ser productor, vendre les entrades, però en plan simbòlic, no? I estar dalt de l'escenari no quadra. Però és un veneno que tinc en la sang que...
Que se farà realitat el
de
9 de setembre.
Tindràs que parar algun dia, tindràs que parar. Jo sí, una vegada en la vida pararé.
El de 9 de setembre se farà realitat.
El de 9.
Pues sí, com comentaves, mos farà un rato de companyia, que millor un home que viu de la música, que és més sabedor que jo, evidentment, per a comentar cançons i tot, que avui és un tema que me feia goig fer-lo perquè feia molt de temps que són... Així com ell parlava de músics que són de Villarreal i ningú es coneix i tal, pues n'hi ha molts músics o cantants que s'ha fet famós per el boca a boca, però en este cas per gasolinera. L'expressió, quan els conductors dels... Avui en dia te fiques un MP3 o lo que siga, te baixes en plan pirata o de Spotify, qualsevol tipus de música, per mal que li sàpiga algun, no?
No.
Però antes la gent, això del pirateo, això com que no, i compraven les cintes. els discos dels artistes bons valien un dineral, sí, però l'artista que volia donar-se a conèixer i tal, pues, se creia en ells la seva pròpia maqueta, sí, i tal, i anaven a les gasolineres i en aquestes típiques plaques
va fer,
reversibles,
sí,
per un, sí, costat, i la gent diu, però ara que me'n vaig de viatge, se comprava una cinta. I durant aquest viatge l'escoltàvem, pues, una infinitat de vegades, no? Hasta que, sí, acabàvem el viatge sabent-se, no, la cançó.
I molta gent s'ha fet molt popular que la cinta.
Correcte, doncs pues avui anem a parlar d'aquestes persones, sí, una miqueta, i per a començar, m'agradaria que es començarem solo en esta cançó. A veure si la coneixem.
De Huelva. Por vuestra ruta de España y le pido a San Cristóbal, vuestro patrón tan divino, que con sus manos guíe, salvo a vuestro destino. Precaución, amigo conductor, la senda es peligrosa.
Y lo de la perlita de Huelva. Claro. Se va a ficar molt de moda en els cotxes, papà no corres,
sí, sí,
a partir d'aquesta cançó.
I és que aquesta cançó, per cert, va ser gravada per Perlita de Huelva l'any 1968 i ella mateixa va pagar la producció, imagina el que estem parlant, no? Fent les seues maquetes i tal. A l'any següent la van tomar a gravar per el sell discogràfic Belter i sent esta és la versió que alterna, ha sigut la més famosa que ha arribat fins avui en dia, no? Tinc que contar-te una curiositat d'esta cançó, i és que el 9 de novembre de l'any 75, Perlita de Huelva va ser premiada amb el disc d'or de l'Hotel Melià Castilla de Madrid, lliurat per el locutor Juan Vives de la cadena SER. A més, va ser premiada com a madrina dels camioners.
Sí.
Els mitjans de comunicació més importants d'Espanya van ser presents per a cobrir aquest esdeveniment. Però per la matinada, per mala sort d'ella, va morir Francisco Franco, per el qual cosa no li van donar el protagonisme que mereixia esta dona i esta cançó que ha arribat fins als nostres dies.
Jo no sé si li van donar per a mi, però aquesta cançó se la sap tot el món,
sí, sí,
que és el major premi que pot tindre un artista, que tot el món la taradeja.
Pues avui, Susana, vaig a contar-te una imprevista història relacionada amb la música del nostre país, perquè quan va passar? Ho hem de fer sense que ningú poguera explicar amb exactitud els perquès ni adivinar els seus esdevenits. Grans èxits, carretera, gasolina i verbena. Va ser el retrat d'una indústria més enllà de la indústria, que va ser sostinguda per cançons que el seu principal punt de distribució van ser les gasolineres o les bencineres, com vulguem dir-li. Susana, durant dècades van haver companyies discogràfiques que conformaven una indústria alternativa que van saber tocar la tecla correcta i van arrasar. Això sí, al marge d'altres companyies dominants que ocupaven les grans superfícies, les mateixes que negociaven amb les ràdios per assegurar-se l'èxit dels seus artistes, cosa que aquests artistes lamentablement no tenien ni aquest respaldo, no? Les grans companyies sempre ficaven al Julio Iglesias de turno o a la Shakira de turno per a promocionar-les i aquests no eren el cas. Susana, per als oients més joves explicar-los qui eren cançons amb tornades molt enganxoses, lletres i sonoritats que, amb el cotxe com a element central de la seva pròpia diàspora sonora, van acabar conquerint de forma inapel·lable a un públic massiu. Susana, la xarxa nacional de gasolineres i aquella música que allí venien, van aconseguir triomfar, malgrat no comptar amb l'acceptació de la crítica ni el suport dels mitjans. Alguns dels seus creadors, capaços de vendre cassets per milions, van ser gent com, per exemple, Camela, Fórmula Cinta, El June, Los Chunguitos, Ketama, Peret, Camilo VI o el mateix José Luis Perales, artistes avui en dia ja consagrats, entre molts altres. Menció especial també eren alguns humoristes com el gran Eugenio, Arevalo, Don Pío, que també van ocupar un espai propi en aquelles prestatgeries giratoris de metall que destacaven per a compilar grans èxits i vendre amb caràtules que cridassin l'atenció. Qui sap això molt bé, per exemple, és Manolo García, el de l'últim de la fila, que era dissenyador gràfic i va fer més de 600 caràtules de les cintes.
Quan serien estes. Los burros, primer, no?
Sí, molt bé, correcte.
Però va passar los burros, sí, que sí. Tu és l'anècdota de l'últim de la fila, tu ja saps per què és, però molts oients no ho saben.
El murro atado a la puerta de...
No, el canviar de nom, lo de l'último de la fila.
Ah, pues no lo sé.
No, perquè ja estaven avorrits i com eren els últims de la fila, ja. no triomfaven de cap manera i va ser el canvi. Van arrencar los burros, després un altre nom. Aquí, l'últim de la fila, era on estaven en la companyia i mira després lo que va passar.
Pues tinc que dir-vos que són moltes les anècdotes d'estos artistes de gasolinera que estan carregats de curiositats. Esta setmana, per exemple, hem descobert de los Chichos. Els germans es trobaven cantant davant d'un edifici del Corte Inglés a Madrid quan Ramon Arcusa, un dels integrants del duo Dinàmic, se van fijar en ells i l'endemà, en la cançó Me sabe a humo, que és la cançó que estaven interpretant, i va ser suficient perquè el dia següent ja estaven gravant en una discogràfica perquè a l'integrant del duo Dinàmic va quedar prendaix per ells. Un altre grup al qual va recibir un dels majors desprecis i injustícies va ser Camela, que van ser protagonistes de l'arraconament per part de les tendes especialitzades i les emissores de ràdio, pese a ser avui en dia encara el segon grup que més discos hagin venut a Espanya, o sigui, van estar marginals. De fet, les Spice Girls no van ser número 1 a tot el món, excepte en Espanya, perquè era Camela el que més venia, més que elles, imagina't, estan en l'anecdotari. També, Susana, en aquells anys escoltàvem les cançons de Los Chunguitos i de Los Chichos, en el qual també se podia descobrir com era la societat espanyola en els barris més pobres de les ciutats, on campava la droga, o veïns que estaven a la presó per la criminalitat, i se feren famosos per les seues cançons, com eren, per exemple, la del Vaquilla, que mos ficarà Txelo ara.
Por amor un día libre, libre como el viento, libre como las estrellas, libre como el pensamiento. Profesión, roba lo que puede robar, porque me enseñaron era muy pequeño, solo vio lo malo. Tú eres el vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana reparte su dinero. Tú eres el vaquilla, el otro sentimiento, si al final dependes de un simple carcelero. Tú eres el vaquilla, alegre bandolero.
Pues sí que dite, Susana, que en la presó de Ocaña els Chunguitos van actuar i en primera fila estava el preso el Vaquilla escoltant la cançó en la que els seus amics l'havien dedicat com a héroe, el nuevo Robin Hood, no? Perquè a estos, diguem, delinqüents de barrio...
És un héroe, ell,
sí, claro,
es
trataven com a héroes del barrio, no?
Que, per cert, quan va eixir de presó va tornar a delinquir.
Sí, també, lamentablement.
Va tornar a la cabra a tirar el monte.
Sí, sí, i també estava en altres cançons com el Torete, que els Chunguitos també li van... O sea, totes aquestes cançons que jo crec que la majoria de la gent... Sí. Però vull... I totes aquestes cançons eren les típiques rumbes, no? Totes, diguem, les rumbes que s'escoltaven en aquestes gasolineres. Però tinc així un que a mi jo l'adore, que és el Junco. Anava a dir el Junen, però també l'admire. Però...
El Junco. I el Fari, el Junco. I el Junco, sí. També l'ha conegut personalment, el Junco, sí.
Sufrir. Yo no quiero
dir-te que el Junco en este disco va vendre un més d'un milió de còpies, que se diu prompte.
Però la cantava tot el món. Però és I la cançó va ser...
Vull dir-te jo que esta cançó, este home, i tornem a lo de antes, no era el típic que hi ha en les televisions cada dos per tres, ni en les emissores de ràdio en plan matxacón. Contaves tu que el vas arribar a conèixer, tens alguna anècdota en ell o algo?
Bueno, anècdotes en ell tinc moltes per no avorrir el programa. Sí que me recordo una vegada lo de la Lola Flores en la pèrgola també va ser una anècdota. Però vaig a contar-ne una que crec que és molt curiosa. Una de les moltes vegades que van... jo he tingut contacte en los Mustang, en el seu mànager, que per cert va faltar, i Santi de los Mustang, correcte? I un dia estàvem actuant en la pèrgola i ells són aferris del Barça. Jo vaig anar una vegada al camp de futbol gràcies al seu mànager, me va invitar un dia al camp. Jo no sabia de futbol ni idea, me van invitar. I un dia es vaig contractar a la pèrgola de Castelló i jo vaig justament al Barça i la televisió estava en lo que és l'hotel Doña Lola,
sí,
al cantonet, no?
Sí.
I vaig tindre que retrasar l'actuació d'ells perquè tenien que veure el partit de futbol.
Ah.
Però Isa, sí. Però com teníem una orquestra... És que lo de la pèrgola de Castelló és per escriure un llibre. La quantitat d'activitats musicals que s'han fet allí, no a sol per les presentacions de gallates i actes, sí, no? Per moltes coses. I van retrasar. Pues aquesta anècdota se van a recordar sempre. Santi ha vingut moltes vegades. I un dia, de broma, diuen ells, añadiré una coletilla que és molt important. Cantant lo del submarino amarillo de los Beatles, de Beatles, que la tocaven en directe, ahí va sorgir lo de l'amarillo del Villarreal. Sí, no, però és que n'hi ha coses que són espontanes, que naixen sobre la marxa, sí. I cantant amarillo, el submarino amarillo del Villarreal. Això se va agarrar més de broma, més en sèrio, i després s'ha fet popular.
A lo que arriba lo
que estava dient. És que anècdotes n'hi ha moltes.
Pues com tu, el
del Junco, que m'has dit, Mare Moncòfar, sí. Dic pèls i senyals de Moncòfar, pues lo que demanen és artistes en el càtering, no? Demanava una botella de whisky, no? Per exemple, no? Però, acaba, és molt curtet, però és molt significatiu, perquè això va passar en la Lola Flores. La botella de whisky va caure en les mans de la dona i no la va destapar fins que ella no va voler. O sea, él va a controlar para que no veas que eso va a ser en Moncófar, en las festes. Pero es que lo de la Lola Flores va a ser la botita para mis chavales, para mis chiquillos. La botella va a desaparecer. Yo no sé qué se la va a beure, si era su cuadrilla, si para mis gitanillos, el whisky que no falte. Eso va a escabernos de la Lola Flores en paz descarse. Eso es automáticamente.
¿Sabes? Pues un día tienen que hacer sobre anécdotes, de ser anécdota famosa.
De la Marieta, la Rocío Durcal en el carrer La Pietat, que la va a exportar. Bueno, anècdotes, moltíssimes anècdotes.
De totes maneres, com anem a parlar d'algun personatge, segurament igual...
Hi ha un detall en lo del casset per acabar, que tu saps que s'ha de ficar molt de moda el radiocasset doble?
Sí, per gravar una còpia d'un altre.
O sea, anàvem malament de perres.
Sí, sí. Jo he vist a del Vaquilla, per cert, vaig a confessar. Jo va ser la primera que vaig gravar i la tenia en el cotxe. I esta del Junco la vaig comprar també. Jo que sé una miqueta de calor, que vols que te diga.
El radiocasset tenia les dos, ficaves en un casset i te feies la còpia.
Sí, sí. Bueno, recordar als nostres oients que són els radiotaxi, que avui estem parlant de...
Ai, però m'ho estic passant pita.
De la gasolinera.
Són anècdotes que no se solen contar molt per la ràdio, eh?
Pues anem a seguir en el Fari i el seu Torito Bravo.
Que se lleven aquel toro del agua, que se lleven aquel toro del río, que se lleven aquel que hay en la sombra, que se lleven aquel que hay escondido. Pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoquen. Ese toro bonito ya nació pa' cementado, las vaquillas lo siguen, no lo dejan descansar. Y además de bravura tiene pinta de Don Juan. Vaya torito, hay torito guapo, tiene botines.
Que és que la música te lleva les penes.
sí, sí. I més són cançons alegres, o sigui, són sí. cançons alegres, no tenen un missatge en aquestes que hem escoltat de moment. Que
I, si, i si escolteu bé la melodia, el que és la cadència de la nena, té, té una cadència musical, i la cançó la fas en plan lento. Té una melodia que és la esa mania que jo tinc a la música
que avui dia no
s'està fent en la maquineta.
No? Sí que he contat algunes anècdotes del Fari, i és que abans de tenir èxit va treballar com a jardiner, camarer i taxista per a reunir els diners que li van permetre gravar les seues primeres cançons. Solia explicar que durant la seva etapa de taxista ell va dir: jo ha passat una nit sencera en la Ava Gardner. Frase que es presentava a qui volguera aclarir, però ell sempre dia l'anècdota. En una nit de l'any 1960 la va portar en el seu taxi a un local de flamenc, i l'actriu, reconeguda en l'octàmbula, li va demanar que l'esperara a la porta de l'hotel. Cosa que va ser que al final, per això, se va quedar tota la nit en ella, però esperant-la a que isquera del flamenco.
Bueno, però va passar la nit en ell, és com que dius...
Sí, sí.
Jo he... No, jo he passat la nit en els Pecos, jo i... no sé, mil persones més, però tu has estat... No?
I ara vull contar-vos una cançó que vaig a contar la versió que se va fer en la 60 per els Chunguitos, l'original, i una que ha fet Rosalía no farà molt.
Ah, sí,
i
sí,
veureu
sí.
quina cançó, quin potencial tenien de composició estos actors, no? que si tu li fiques darrere una parafernàlia correcta, i les cançons sí, sí. poden ser número 1 mundial.
Es que
I ara veureu sí, la sí, diferència.
És el que estava jo parlant antes,
sí.
que si tenia una melodia de fondo, que és la versió...
Y la canción en esta cuestión es Los Chunguitos, si me das a elegir.
Sí, sí. Hombre,
sí, sí, pero
hombre, esa canción yo no sé, eso sí,
tiene un trasfondo de melodía, claro.
Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esta grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que abre la historia de mí por los siglos, ay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero.
Sí que dite de Los Chunguitos, antes de pasar a Rosalía, vaig a contar-te l'anècdota de per què ve el nom de Los Chunguitos. Los Chunguitos era perquè estos eren naturals d'Extremadura, i de xicotets tenien molta costum de pedrejar, quan passava el tren, de pedrejar els trens en pedres, eh? I els familiars veien, diu, que chunguitos que sois, com li diuen, fiqueu en cada jaleo, i d'ahí ve el nom de que chungos, Los Chunguitos.
Los Chunguitos.
No? I com t'havia promès, pues anem a escoltar la versió de Rosalía, que després te contaré qui és el trasfondo i qui està darrere d'aquesta cançó.
Jo no
que això se va fer, que és l'única vega que no està ni en Spotify, menys ho pots veure per YouTube o en Televisió Espanyola, perquè perteneix a la gala de los Goya de l'any 2019, i en la qual...
La va estrenar allí?
Sí, sí.
La va fer aquesta impacte.
Lo qual n'hi ha més de 50 milions de reproduccions, perquè és una passada, fica la pell de gallina.
Sí, sí, sí.
Si me das a elegir,
sí, sí que la visita.
Entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, hay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir, entre tú y la historia de mí. si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre se muere.
Es que molts no saben que la música que interpreta el coro va a ser encarregada per Rosalía a Bernard Vivancos, un professor de l'ESMUC on ella es va graduar en flamenc. Bernard Vivancos, un dels especialistes més grans de música sacra a Europa, va crear la música de les cors mentre Rosalía se trobava de gira per Amèrica. Tota la comunicació entre ells es va fer per línia, o sigui, a través d'enviament d'arxius, telèfon... Ell mateix reconeixia que no coneixia la cançó i que mai havia sentit parlar de los chunguitos. Tot i això, va fer per a que Rosalía li ho demanara per a que ell ho fera. El resultat és que Rosalía transforma una rumba dels anys 70 en una experiència quasi mística. Fins i tot la disposició del cor la recorda un altar, no? O sigui, la escenografia i de, ja lo que parlem d'una cançó, d'una rumba i tot, claro, és una passada. I ara un altre, el que parlàvem antes, seguint en la nostra ruta de gasolineres, anem a Camela i la seva Làgrimes d'amor. Llàgrimes d'amor és el primer àlbum d'estudi de Camela, que va ser llançat a l'any 1994 a Espanya en formato de CD i casset. Se van gravar durant l'hivern de l'any 1994 baix la direcció de Daniel Moneta. També se va vendre en formato econòmic que se venien a les gasolineres. Mai va arribar a figurar en la llista de Afibe, ja que no va ser registrat en esta societat fins a l'any 1995. No obstant, va rebre un disc de platí que entonces equivalia a 1 milió de còpies, pel qual van ser, però dels formats econòmics mai s'ha sabut el que ha hagut, però se calcula que degueren de vendre més d'1 milió les gasolineres, o sea, que d'aquest disco se van vendre una barbaritat. No?
El control, entonces... el control de les... Jo sempre m'ha preguntat del control de les caixes, de les estants, sí, que portaven el candat per al candaet, i aquest control de la venda de casseig, qui el portaria? Perquè allà anava un distribuïdor a repondre.
Sí, sí.
Qui, a veure qui controlava això? La societat d'autors, no?
Isos y isos de mercadillo que también que estaban ahí, tú sí que recordeu que era el
claro,
mercadillo
claro.
Que también
sí,
venían,
sí, sí.
Pero aquellos tenían en unos paneles impresionantes que se ven
chidad. ¿Y controló la venta?
Sí, sí. tu com a promotor i això, tens alguna anècdota també de Camela, així al poble o algo?
Bueno, de Camela el que te vam dir que suspendre una actuació un dia, però en fi, però per no passar. No, anècdotes sempre n'hi ha moltes, el que ha dit Susana, que algun dia tenim que dedicar un programa en plan desenfadar simpàtic.
No, per conèixer la persona, no l'artista.
Sí, no, lo de la persona. Així un any també, així vam contratar, que entonces estava Enrique Allé de alcalde, no? Així vam contratar a Juan Pardo, així, i va ploure. I després va respetar el caché, una sèrie de coses, i se va fer l'any següent a les festes, allà al material. Després les anècdotes del camp de futbol del Villarreal, que molta gent eren molt jovenets, entonces s'han fet molts concerts de quan Héroes del Silencio pegaven, sí. Anaven al camp de futbol. Quan vam organitzar el concert de Mecano, que va ser el concert més gran d'aquella època...
Quan se va caure ella o... Sí, no sé si va ser ahir o en Castelló,
no sé. No, va ser en Castelló, així no va ser, sí. No sé si no va ser. I entonces que s'han fet moltíssimes coses. Teniu en compte, entonces, conforme estava el camp de futbol. Els vestuaris que anaven a la part darrere en els camerinos. Claro, molts... Perquè allà ha estat l'últim de la fila, o sea, Héroes del Silencio, allà ha estat la Trinca, la... Es Deep Purple va vindre per un altre puesto. Lo de Mecano va ser lo màxim que se va fer. Jo sí que recorde que lo de Manolo García, que estava un dia, que això me va passar també en Manolo Escobar en Soneja. Manolo Escobar tenia la costum, bueno, estic parlant, tots estan en la Tremont, la costum de fer la partida del concert, el guinyol, en els seus germans, sí. I se fica a ploure en Soneja. Digue el poble perquè jo ho vol que ho sàpia. I se fica a ploure. Però això és plogut, és que n'hi ha d'estiu que s'acaba el món. I allí aguantant i va i solta aquestes paraules: tu tranquilo, nosotros vamos haciendo la partida y cuando pare de llover ya actuaremos, sea la hora que sea. Però en Manolo García vas començar també a eixir el xirimiri a plovisnar, i així no van pujar a l'escenari quan era l'últim de la fila. Però és que anècdotes, entonces avorriríem al... És per un altre programa. Anècdotes moltes.
Ara que estàs parlant, i estàs parlant de números uns, perquè primerament tenim el barri de la Pietà, que ja de per si aportava números uns, que potser segurament algú hagués d'ajudar-te per aportar-lo, igual que artistes al principi. Per què Villarreal, diguem, ha passat a un segon nivell o a un tercer nivell, i per exemple el municipi de Onda porta espectacles d'aquest primer nivell
durant l'any,
i nosaltres ens han quedat una miqueta estrancats? Té alguna explicació?
No sé si ha entrat ahí un poc la... Jo sempre he dit, no sé si he equivocat,
jo ho he preguntat,
que quan se fica quan entra la política en la cultura, no, són polos totalment negatius.
Jo he preguntat, i clar, així me diuen, no, és quasi tots els concerts que se donen són gratuïts, en Onda pagues.
Sí, però a veure, si tu veus un espectre, tu veus el futbol, ve el Madrid, el que és aficionat del Madrid no li importa pagar 100 o 200 euros.
Sí, però això és una empresa privada.
Sí, però vull referir-me que està bé que tu com a festes portes uns, però també és d'agrair que el teu municipi pugui aportar, com tens l'auditori, porten obres de teatre a nivell nacional.
Claro. El que me contesten a mi sempre és el mateix, quasi tot el món que tenen les mateixes oportunitats, i entonces té que ser obert. De fet, quan va vindre en setembre, en maig, que no me recordo el nom, que era de gent jove, va vindre gent de fora d'Espanya, perquè era de Baix.
Claro. A vegades això que estan tan de moda els referèndums i tal, a vegades n'hi hauria que, quan fan les eleccions municipals, preguntar a vegades i ses autoexigències que se fa un que a la llarga són pecadors esclavos de sus palabras, no? A vegades, bueno, jo ja t'he dit, tu portes un espectacle bo de lo que siga, des del circo o lo que siga, i tu tens l'opció al ciutadà de pagar si vol anar a veure-ho, i el que no vol anar a veure-ho. És que en aquesta mateixa regla de tres, diu, bueno, jo per què tinc que pagar uns impostos a fulanito si a mi no m'agrada, o els bous que a mi no m'agrada, o tal que ho dic. Que vull dir-te jo que a vegades n'hi hauria que donar una miqueta de mà ampla, però que és una llàstima, perquè una ciutat de primera per la qual se mos cataloga...
Home, és que som de primera.
Sí, que quedem una miqueta en segona divisió quan portem... Que no li lleve el mèrit a, per exemple, el que va vindre a actuar així, molt menys. Però que la gent no li, ja te dic jo que no li importaria per pagar.
Bueno,
per
en el tema auditori, quan són acte, jo ho dic perquè jo m'he involucrat molt. Jo vaig tornar una altra vegada en actiu en este plan al món de la música degut a actes solidaris que feia contra el tema, sí, del càncer, perquè per mi el tema del càncer és una cosa molt especial, vale? I d'ahir vam començar en l'auditorium, i sí que puc afirmar públicament a través de Ràdio Vila-real de que l'Ajuntament te dona totes les facilitats en el Departament de Cultura en què te cedís quan no és ningú acte que és a nivell d'intentar fer ningú negoci, entre cometes, moltes vegades, perquè se fan, te dona totes les facilitats perquè disponguis de l'auditorium. Això sí que ho tinc que reafirmar en aquest aspecte, sempre que són actes. I l'auditorium és un bon lloc i té bona acústica.
Sí, sí,
I a més, si agarres la llista per poder reservar, tens que parlar un any antes. Sí. Que, així, el que passa que en l'època que estàvem parlant, per acabar el tema, així fa uns quants anys nosaltres superàvem a Castelló, capital de la província, sí, en concerts. Sí, sí. En l'època això del Madrigal, hem superat a les festes, sí, de la Madonna de Castelló.
De Juan Pardo i tot això.
Sí? Per cert, lo de Juan Pardo. En el carrer La Pietat, és que dic que no acabaríem mai, Susana. En el carrer La Pietat vaig contratar en l'època del boom a Bertín Osborne. Mm. Estava Juan Bou, el carnisser, de president de les festes del Cristo de la Pietat. I entonces li agarra una hepatitis i una setmana antes me suspèn el concert. No pot vindre, tal igual. I vam tindre que contratar a Juan Pardo. També en el carrer La Pietat. I l'última, perquè aquesta sí que és molt graciosa, contratem a Rocío, Carrasco,
Está Rocío Jurado, Rocío Carrasco, Rocío Durcal.
Lo del Superstar, la... que es indicaron, va a ser Superstar en Camilo.
Uy, sí, la puertorriqueña esta, Ángela Carrasco.
Ángela Carrasco.
Uy, las posibilidades que poseen.
Sí, això, no, perdoneu, a mi a veces tenían cosas. Iba, pero es molt breu. Y la contrata entonces para el 6 de octubre de las fechas de las alquerías. Y una, también un esquís de 20 días antes, te, además me envía un par de meses, Eva queda embarazada. I estava de 2 mesos i mig a 3 mesos, i el metge li va prohibir volar, i vaig tindre que suspendre l'actuació. No. Bé, tots els festers, és que ara ve l'anècdota bonica, tots els festers se me van... jo vaig dir, que no he sigut jo el que l'ha prenyat, eh? O sigui, que...
ha sigut
el part del metge, sí. I va prohibir, per lo que sigui, perquè era primerisa, entonces...
Clar,
entonces
tindria risc,
i estava de 2 a 3 mesos, i li va prohibir viatjar, l'avió, no sé on estava, tal i qual. I jo em recordo, escolta, al final me vaig enfadar, bueno, enfadar...
No, una persona quan se veu tan acusar, però escolta, tota la culpa no és meua.
Fas de manager, de representant, però que l'artista, en un part metge, i a més que era veritat, que després va quedar embarassada i va parir i tot, i escolta, que jo no he sigut el que l'ha prenyat, però així allà en un plan de conya, perquè jo m'estava ben avorrit. Bueno, en fi.
Bueno, seguint la nostra imitació a Radio Taxi, Los Chichos, Quiero Ser Libre. És el que parlàvem, que parlava dels presos i dels barris marginals i que aquesta gent se codejava en aquest tipus de gent. Però així menció especial al Jero, que era el compositor de que va morir, pobre, tràgicament.
És més, ara en aquest moment, quan van a fer actuacions, el tenen en el... Sí. Bueno, tot el món porta un audiovisual darrere, que ara és tot un espectacle, i se giren cara d'ell i parlen del
Jero.
Pues la gent se'n riurà d'ells, que parla molt malament i tal, però estos senyors han venut 22 milions de còpies, que se diu molt per...
No, jo no m'enric, en absolut. Jo com a persona no mai es juzgue. Jo es juzgue com a artista, és el que m'agrà. Perquè després si parles del terreno personal...
Són divertits.
Que imiten molt, i la veritat que n'hi ha un que no vocalitza molt bé. Així per la ràdio no te lo valdria, Susana, t'ho dic jo, saps?
I sin embargo, després cantar, fija
bé. Sí, canta de maravilla, això és veritat. I ara un altre que menys va tenir un èxit, però bueno, en la memòria col·lectiva encara està, que és Azuquita, i així me gusta a mi, que és una imitació de Bayo, el Chimo Bayo, però en versió rumbera. We'll be right back.
sí, sí, sí.
Aquesta cançó la va popularitzar el disc jockey Chimo Bayo, la ruta del bacalao i tal, i este li va donar aquest toque rumero, que en l'estribillo, tot el món cantava l'estribillo, que pareix que seria una miqueta la CDG, en, més o menys tot el món la cantava.
Me ho has llevat la CDG,
sí.
Ajà, DG,
molt bé.
Que inclús van dir que si eren unes paraules sí. que contenien una, no sé què, un demoníaco. Jo dic, bueno,
sí, que al final
com era abracadabra, i al final les xiquetes
és una cançó, no recordo el grup nord-americà, que era que estava una cançó dels anys 60, que és molt més lenta i molt de tot, i és un anglès mal parlat, o sea, és sí, l'anglès que jo parlaria, saps?
Sí, no, quan te poses jo, que te poses a cantar una cançó en anglès i te lleguen la música i dius, mare, quina barbaritat estic dient.
Abambabulubambalambambú.
Això és.
Què? Que diem ahí, bamba, bluba, balam, bambú, oh yeah!
Claro. Sí. Mira, suficient, ese estribillo, esa tontería, lo que a vegades la gent enganxa.
Y... Hombre, esta me la como yo, això ho diem ara.
Sí, sí, no, claro.
Está pa ti, está pa mi.
Per cert, este xic va faltar en 45 anys.
Ja veus.
O sigui, que pobret. I ja per acabar, una cançó que per a mi, jo crec que és el símbolo, o crec jo que és raro que no l'haya cantat, a Tijeritas. Tijeritas és la seva cançó del sur a Catalunya, i així acabem nostra faceta radiotaxi d'avui, que és el meu homenatge per a aquestes cançons. Contant-te l'última anècdota de Tijeritas, el nom Weber, el mateix Camarón, un grande del flamenc en este Espanya, li diria el Tijeritas perquè sempre diu que sempre anava retallant les cançons, diu, pareces un Tijerita, sempre vas cortando, sempre vas censurando les coses. I d'ahí ve el nom del Tijeritas. Este home ara canta en una espècie de perfil baix, per els barris i tal, segur que s'ha llevat, diguem, una miqueta... A veure, no és que fora de primera línia, perquè tornem a dir que ells tenien una realitat, era una realitat paral·lela al món discogràfic.
És que va haver un boom molt clar, de la rumba i sa pop, sí. Que si algun dia comentaré, perquè tu que eres un estudiós d'això, el motiu de la rumba catalana.
Sí, el flamenc i la música.
I que hi ha un senyor, Gato Pérez, que pareix que siga oblidat,
i
va ser molt anterior, lo de la rumba catalana, que després Peret, pareix que la va fer molt
bo. És que a mi sempre m'ha sonat a Peret, la rumba catalana.
Claro, però Gato Pérez té una rumba ja calentita, molt tropical, és molt anterior, i va crear un estil diferent. La rumba catalana ve per lo de Peret, perquè també hi havia molts immigrants, també andalusos que anaven allí, i per ficar una guindilla molt bonica, que aquesta cançó no me n'aniré sense fer la versió, de la vaig conèixer també personalment en un mal carretera de Valladolid, de Cecília, que era una gran compositora, molta de edat. Quan agarra, sí, un accident també de cotxe, també. És que la professora de mort, que triunfa Manzanita en el ramito de violetas.
Sí, sí, ¿eh? Sí.
Y pareix que la creadora, que es Cecilia, que té, bueno, té cançons precioses, va faltar molt junt jove, i gràcies a aquest tipus de música fa la versió rumbera, sí.
Claro,
que
claro.
Ha hagut un filón
sí, sí,
en
sí.
Esa rumba, però claro, en la rumba el que ella antes dia, ni a navegar és unes melodies en la rumba no és el tacatacatacatacatacata, ni així maneja mi barca, no. La rumba,
en lletres espectaculars.
Lletres i n'hi ha melodies, la melodia, que a vegades perquè tinga ritme, precioses també. Ramito de violetes, Manzanita, triomfa, que també ha faltat. També
va faltar. I el gato este que has dit tu.
I el gato Pere. El
gato Pere té més lletres espectaculars.
Sí, sí, sí. I ara és una forma d'interpretar, li va donar i se canvi. I en canvi, la majoria de la rumba catalana l'agarren molt de Peret.
Sí.
Per mi era Peret.
Sí, sí.
Per això
estem homenatge... sentint-lo, no?
El gato Pérez.
El gato Pérez, sin sentirlo.
Ah, sí.
Gafas oscuras pa' que no sepan que está mirando.
Pues
un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. A tres manzanas de aquella esquina una
mujer
va recorriendo la acera entera por quinta vez.
Oh, qué bonita es esta canción.
Es un portal, entra y se da un trago para olvidar.
Pero es que le dona el toque, vámonos, y es que te lo imagines, caminar, ¿eh?
No tiene marcas, pero todos saben que es policía.
Tengo esa manía que tengo, creo que la manía que tengo a micrófono tancat és que jo estic molt en contra. Estem emitint en directe? Ah, sí? Ah, no m'importa. O sea, de que un músic té que ser un músic i té que compondre. O sea, se pot apoyar, perquè hi ha moltes coses que hem escoltat, que hi ha un apoyo musical bàsic, també, però té que haver una harmonia, té que haver una melodia, té que haver algo, a part de la tecnologia, a part, però té que haver algo. I això és el motiu de la inspiració, encara que la intel·ligència artificial m'ho passarà per damunt, però en fi. El dia que se perga aquesta imaginació i aquesta sensibilitat, la música haurà perdut molt, que ja està perdent un percentatge molt alt.
Sí, el que passa és que tot això te transporta, és a dir, a mi este home està contant-me una història, però a més de contar-me-la, me l'està fent viure perquè la música me traslada a aquest escenari. Entonces, jo estic vivint-la, o sigui, jo veig este home en l'aspecte, cada un tindrà un home determinat, no, un tipus determinat, però jo ho note, eh? De Candilejas.
Claro, lo que hablaba antes, eso es el repertorio, ¿no? Pero no fer llarg el programa. Yo diría que la cançoneta tan simple, pues, porque Charlotte tocaba música, tocaba la viola, ¿no? Pero el tema Candilejas té un significat molt íntim, molt personal, també a la vegada molt trist. Quan ell li diu que jo t'ensenyaré a morir i ell li contesta aquesta conversació. O sea, una cançó tan curteta i ve en el vídeo de la pel·lícula, o sea, conta la història del personatge. I ella, en 36 anys de diferència, o sea, i això vull dir que la música, a més que és l'idioma universal, però així en maiúscula, universal, no té que perdre mai la inspiració, la sensibilitat, la musicalitat, o sea, les harmonies, o sea, no, perquè si no mos diguem a vendre productes amb xurros, entonces no evolucionem. Jo, i acabe ja una vegada, jo sempre dic, si no mos diguem a fer versions i no apliquem la nostra personalitat a la música, al final no n'hi hauran creadors, o sea, claro. Serà un mínim de creadors. Entonces serà una repetició de la maquineta de fer els xurros.
Sí, sí, sí.
Jo és que això és el meu punt dèbil. Sí.
Bueno, jo primerament tinc que agrair el programa d'avui que haya tingut una persona especial en això, no tot el món té això, molt bé, no tot el món té un luxe.
I jo que tinc en les mans el que serà el repertori, és
a dir, no,
l'ordre del repertori, és que tinc el guió de lo que passarà el 9 de setembre.
Per això animem a tots els veïns a que va ser...
Estic llegint-lo i dic, que bé se ho passaran, i jo pensé que...
Este divendres d'anar, ho recordem, ahir en la Creu de Alí en el barri de l'Hospital, i a la gent que no siga de Villarreal, que està a prop del Carrefour, vamos, que és fàcil, que és fàcil de trobar.
Hi ha molt músic de la clac que diuen els francesos, però ahí no sé, els francesos diuen lo de la clac que pagaven per anar a...
Ah, sí?
Sí, això ho fa un altre programa, sí. Pa que s'omplirà el teatre, la clac que els francesos, o sigui, invitaven o pagaven entrades perquè acudirà més gent. Els patis de butaca, sí, sí, això, això és cert.
Parlant de gaires, això, serà assentat l'espectacle?
Sí, sí, o... ahir han demanat quasi 1000 cadires, jo
que sé. Ah, doncs donen-se pressa que me pareix a mi que ho tindran bueno, complet.
Però n'hi ha temps perquè que... l'acte de la presentació se farà llarguet.
Pues no, res, no, jo
he sigut molt feliç, en este tipus de... Perquè per mi aquestes coses no són entrevistes. Per mi això sempre és com una conversació, com una tertúlia amena, que hem tocat, sense donar-nos compte, els dits de la música, molts palos, hem parlat de la part humana, de històries verídiques basades en fets reals també que s'han fet, de la música, de diversos estils. Entonces, per mi això és, bueno, després me dieu el que vos dec.
No? I ojo, gràcia, no gràcia. Tot el món té la sort de tenir una persona en el teu bagatge, que puga parlar-nos de tants artistes que han sigut, han estat presents en les nostres vides i tindre la possibilitat d'haver-los conegut, perquè empresarialment, lògicament, eres la persona que els portava a la ciutat de Vila-real i que tenies, a esta ciutat i a moltes més ciutats, i que tenies aquesta part de darrere del camerí, el que el coneixies en persona. Que això m'encanta. A mi m'agradaria un programa sobre això, jo crec que el necessitem.
Jo reconec que en aquest aspecte que tu acabes de dir estic una miqueta contagiada, entre cometes, perquè n'hi ha una cançó que no vaig a dir-la ara, que quan vaig contratar a El Gusto es Nuestro, això ha sigut el màxim que jo ha coorganitzat en la plaça de Bous de València, que va estar Víctor Manuel, Ana Belén, Miguel Ríos i Serrat, que això deia, pues, se va repetir a un altre any, ja no se tornarà a repetir més de la vida. Va haver una cançó que me va impactar tant, després se va gravar, però no vull dir-la, ¿vale? I ahí me va contagiar de tant manera que jo dic, bueno, pues això jo algun dia ho faré en directe, en la meva modestia i en la capacitat, perquè allò va ser espectacular. I és una cosa universal, però no parlem d'això. No, tu no l'has llegit perquè estava en l'altra fulla, però no cal que ho digues.
Però sí que buscaré ese acte de la plaça de Bous, perquè per això tenim hemeroteques.
No, però és que va ser tan d'èxit, com ens han fet dos gires.
Sí.
Jo vaig contractar en la primera, que va ser en setembre en la plaça de Bous de València, però en fi, per no fer-ho llarg. I va resultar tan aquesta versió que ja la va fer Miguel Ríos. Ja estic parlant...
M'estàs donant molts
ja
datos. Sí, sí, total, ja la sé. Xelo me l'acaba de soplar.
Va ser tan espectacular cantant els quatre que després està gravat com si fos en directe. Claro, en directe van recopilant els àudios i fan una mescla, el màster, tal, i després en directe i està. I claro, jo la tinc que gastar a finalitzar i ha repartit fulles en un tros de la lletra perquè la canten tot el barri.
No, però molt bé, acaba de ser espectacular el final.
T'ha donat massa primícies, sí. Jo avui,
És que les tinc.
És que n'hi ha que donar.
És que ho tinc ja. La tinc així.
Pues no cal que...
Però, ho deixé ahir. June, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies per haver compartit
gràcies a vosaltres, perquè això ha sigut un plaer.
Pues així t'esperem, Nosaltres estem així, ja ho saps. Luis, gràcies per portar-lo.
De res, a vosaltres.
Escucha, hermano, la canción.